l'Info Migdia. Edita i presenta Emili Pacheco.
Què tal? Salutacions i molt bona tarda. A partir de febrer es farà efectiva la prohibició de deixar les escombraries a la porta de cases i de botigues a tot el nucli urbà de Calella. De fet, és la data que ha donat a conèixer l'Ajuntament de la ciutat setmanes després d'anunciar la supressió del sistema perquè embrut la imatge de la ciutat i és sovint objectiu dels incívics. La funció dels nuclis de selectiva ja existents es reforçarà amb la instal·lació de 3 grups de contenidors de rebuig i a tot això es preveu oferir a grans productors un servei de recollida puntual de plàstics. De forma immediata, el consistori engegarà una campanya d'informació i de sensibilització per donar tots els detalls d'una mesura que ha donat bons resultats durant la primera fase d'implantació. Ara ens amplia la informació Dolors Lieuri.
El tinent d'alcaldia de territori, Jordi Cid, ja ha posat data a l'eliminació del sistema de recollida de la brossa porta per porta a l'eix comercial. Serà la primera setmana de febrer quan particulars i comerciants ja no podran deixar la bossa d'escombraries al carrer perquè se l'endugui al camió. És la segona fase d'una mesura que l'any passat es va implantar amb resultats satisfactoris, ha dit Cid ja, al tram d'església entre Cervantes i Ànimes. Ara s'estendrà a la resta de carrers on es manté el sistema, tal i com ja va avançar Ràdio Calella Televisió.
A partir de primera setmana de febrer farem una campanya ara d'explicació, d'informació, de sensibilització i després, evidentment, haurem de fer un seguiment perquè ja sabem que aquestes coses no es resolen de manera immediata. Al final, els mateixos que treuen la brossa a fora ho acaben patint, perquè tenen brutícia l'entorn de casa seva. L'experiència de la primera fase va ser molt positiva perquè és aquella sensació que la gent ho està esperant al final, no? Que ho facis això, vull dir, en general,
A diferència de la primera fase, el desenvolupament d'aquesta es reforçarà amb la instal·lació de 3 nuclis mòbils d'aportació de rebuig en els àmbits de l'entorn dels carrers afectats. Complementarà la funció de les àrees de selectiva ja existents, per exemple, davant de l'oficina de correus, els aparcaments del Mercat i Mercat 2, la plaça Vicenç Ferrer i la plaça de l'Església, o també el pas a nivell.
Els cofres molt grans de ser inoxidable, on a dintre hi van els 2 contenidors, està tot tancat hermèticament, només hi ha la tapa de dalt per poder obrir i llançar la brossa. Això va amb un vehicle elèctric, que el que fa és deixar el contenidor i després endur-se'l com un remolc. Són menys amples que un vehicle, per tant, en els carrers que hi han hagut en el seu temps vehicles aparcats, també hi tenen cabut aquests contenidors, que insisteixo es posaran a l'entorn de les 8 del vespre i es retiraran passada la mitjanit, sobre la 1 o per allà.
El tinent d'alcaldia de territori ha recordat que la mesura està recollida en el nou contracte de la brossa, que contempla també la possibilitat d'oferir a grans productors ubicats en l'eix comercial un servei puntual i amb preavís de recollida de plàstics perquè no col·lapsin els contenidors de rebuig.
Gràcies, Dolors. Doncs a tot això l'Ajuntament de Calella preveu dur a terme abans de l'inici de la temporada alta 2 actuacions de neteja viària que també s'inclouen en el llistat de compromisos de l'empresa que realitza el servei. D'una banda, repetirà la campanya centrada en aquells trams de carrer on els vehicles impedeixen l'accés de la maquinària. Ho ha explicat Jordi Sitjà.
Estaven, diguéssim, per gestionant el fet de fer la neteja de les zones on hi ha els vehicles permanentment aparcats, doncs de fer una campanya de treure els vehicles, fer una neteja intensiva i llavors, bueno, es tornen a aparcar, però ja en partim d'una situació de que hem netejat aquesta zona que queda normalment tapada pels cotxes aparcats.
Com en ocasions anteriors, l'actuació quedarà degudament senyalitzada amb tanques que informaran de les dates i hores en què es realitzarà perquè no s'hi aparquin cotxes. L'altra consistirà en repetir la neteja dels xiclets enganxats al paviment de les carreres dels carrers, volíem dir peatonals. En aquest cas, tampoc se n'ha concretat la data.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocallatv
Va ser una de les propostes destacades de la programació capital de la Sardana Calella 2015. Una exposició, una mostra que recollia imatges, objectes i elements gràfics sobre la vinculació de la ciutat amb la dansa nacional de Catalunya, fent especial èmfasi en les celebracions de l'Aplec de la Sardana, la creació i desenvolupament de diverses colles sardanistes o el paper que han exercit col·lectius com ara la desapareguda Copla Ciutat de Calella. Verd de Pi, Blau de Mar, organitzada per l'Ajuntament de Calella i comissariada per Ruth Martínez, va nodrir-se d'imatges i material de fons de particulars de l'arxiu de l'agrupació sardanista, del museu i de l'arxiu històric municipal i també de Fotofilm Calella. El viatge sobre el passat, present i futur de la sardana a Calella es va fer a través d'una vintena de plafons i quatre vitrines que aquest dijous i fins diumenge s'exposaran a la fàbrica de creació Fabra i Coats de Sant Andreu, a Barcelona, motiu de la mostra que ha organitzat el Museu Etnològic de Barcelona. A Som Cultura Popular, mostra del patrimoni immaterial, s'hi recullen més de 40 exposicions de cultura popular de caràcter itinerant. L'entrada a aquest recinte és gratuïta. Més coses, més qüestions en directe des de l'Info Migdia de Ràdio Calella. Ara us expliquem que demanen diversos col·lectius, demanen més control sobre el tipus de clients que hi van a les discoteques de Malgrat de Mar. Des d'allà ens ho explica Jordi Pratsavalls.
Els Mossos d'Esquadra, la policia local, l'alcalde de Malgrat i els responsables de les discoteques obertes a l'hivern al municipi ja s'han trobat per treballar plegats i evitar que es pugui repetir l'incident que va deixar en coma a un jove de 21 anys al mes de novembre. Segons confirma l'alcalde Joan Mercader a aquesta emissora, la trobada es va fer per posar fil a l'agulla i establir mesures que evitin baralles al sector d'oci nocturn del municipi. Fruit d'aquesta reunió, els responsables policials han reforçat la seva presència i el seu control a la zona de les discoteques de Malgrat, i també s'ha demanat al sector que controli el tipus de públic que van a les discoteques del municipi.
El que vam estar parlant és que havíem de posar fil a l'agulla. És veritat que un succés tan lamentable com el que ha passat doncs, no havia passat anteriorment. Vam treballar, és a dir, que de part de la policia i de Mossos d'Esquadra sí que posaríem més presència policial, sobretot al cap de setmana, que és quan hi ha més afluència de públic, però també vam demanar sobretot a la discoteca que prengués mesures, que el que és important és controlar el tipus de públic que pugui venir a la discoteca.
En aquest sentit, Mercader recorda que en les discoteques no és estrany que hi hagi aldarulls, però considera que cal posar mesures per evitar desenllaços com el del passat novembre. L'alcalde explica que l'estiu és quan s'obren més els locals, hi ha una major afluència, els clients són bàsicament turistes i estrangers, mentre que a l'hivern, quan hi ha dues discoteques obertes, la tipologia de públic canvia i que cal controlar per evitar aldarulls. El passat 22 de novembre, una baralla a les portes d'una discoteca de Malgrat de Mar va acabar amb un noi de 21 anys en coma profund per fractura de crani i múltiples contusions. Els Mossos van detenir 11 joves de Granollers acusats de la pallissa. Només un és a la presó. El noi continua en coma a l'Hospital de Can Ruti.
Gràcies, Jordi. L'alcalde d'Arenys de Munt, el republicà Joan Rabasseda, ha estat nomenat director de serveis del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat. Serà un dels alts càrrecs del departament que presideix la consellera Meritxell Serret. Rabasseda ha exercit diverses responsabilitats tècniques i directives en els departaments d'Agricultura i de Governació. Entre els anys 2008 i 2011 va ser director dels serveis territorials a Barcelona del Departament de Governació i Administracions Públiques. I encara en aquesta òrbita us diem també que el polític pinedenc Pere Aragonès és el nou secretari d'Economia del govern català. Se'l va nomenar concretament ahir dimarts per decret del Consell Executiu. S'ocuparà d'una de les cinc grans àrees competencials del departament que presideix Oriol Junqueras, que també s'ha reestructurat. Aragonès, que és diputat al Parlament de Catalunya des del desembre del 2006, ha estat portaveu d'Esquerra Republicana a la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost del Parlament de Catalunya, des de la qual s'ha responsabilitzat de la negociació dels pressupostos del govern català des de l'any 2013. Ha impulsat iniciatives legislatives en l'àmbit de la banca pública, la política fiscal i la protecció dels deutors hipotecaris. És regidor a l'Ajuntament de Pineda de Mar per Esquerra Republicana, Junts per Pineda. I ara marxem fins a Tordera. Aquesta població prohibeix fer foc davant l'alerta per risc d'incendi forestal. El consistori llança una alerta a les entitats de risc perquè la probabilitat que hi hagi un incendi forestal, diuen, és la mateixa que si estiguéssim a l'estiu. Des d'allà ara ens amplia aquesta informació Lluís Sabater.
Segons el mapa de risc d'incendi al Pla Alfa, que conté 4 nivells d'alerta, a Tordera vam arribar al nivell 2 a principis de mes. Ara estem a l'1 i la previsió és que es continuï en aquest nivell. Segons l'agent rural i bomber voluntari, Sergi Fonseca, actualment està prohibit fer foc a Tordera. En el cas de les cremes, si l'Ajuntament les autoritza, cal assegurar-se de pagar-les bé.
qui vulgui cremar sap que el que ha fet ha sigut, ha hagut d'anar a l'Ajuntament a fer una comunicació de crema, que se'n diu, i dona el seu telèfon mòbil. Si la situació es complica, li ha arribat un SMS dient-li, escolta, que la comunicació de crema que havies fet et queda anul·lada. Clar, això no ho fem perquè ens doni la gana, això ho fem perquè la situació és molt extrema.
Es recorda que l'incendi més gran que hi ha hagut mai a Tordera es va produir al febrer de l'any 1984, on van cremar un total de 1.600 hectàrees de bosc.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
I ara us expliquem que l'Ajuntament, en aquest cas de Tordera, també ha demanat al govern català que declari el 2017 com l'any Bertrana, motiu del 150è aniversari del naixement de Prudenci Bertrana, escriptor i periodista nascut a la població al Maresmenca. Amb aquesta proposta es vol promoure el coneixement de la seva vida i obra, difondre els vincles i relacions que va tenir amb la població i amb el país. La Regidoria de Cultura de Tordera va fer la petició oficial el passat mes de desembre a la Comissió de Commemoracions de la Generalitat. Darrerament han mantingut contactes amb la Fundació Bertrana, que té la seva seu a Girona, i amb la directora de l'Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs. El consistori tordereny planteja que les activitats que es puguin desenvolupar es reparteixin entre els tres grans escenaris de la seva biografia: Tordera, on va néixer, Girona, on va residir, i Barcelona, ciutat on va morir. I tornem a Calella per dir-vos que Prodansa va recaptar 330 euros dissabte a la tarda amb l'espectacle anomenat Respirar i Sentir. Tots aquests diners es destinaran a l'ONG Calellenca Acció Solidària Sense Fronteres. A l'espectacle, recordem-ho, hi va intervenir la ballarina Aida del Cid, el guitarrista Carla Geli, la violinista Núria Grima, que també va tocar el piano, i la veu soprano de Judit Pedemonte. Va ser un concert íntim, amb peces diverses bastant diferents, entre elles un espectacle eclèctic que costava 5 euros i tot el que es va recaptar, us ho estem explicant, es destina a Acció Solidària Sense Fronteres, que fa poc va enviar un contenidor ple de material humanitari, sanitari i escolar cap a Gàmbia. Ara mateix ja hi ha un altre responsable, un altre membre de l'ONG a Gàmbia, i altres membres de l'entitat que marxaran el dia 30 d'aquest mes de gener, el dissabte 30 de gener. Si voleu veure les imatges d'aquest festival solidari, ho podeu fer clicant calellatv.cat. I abans de parlar, en aquest cas, dels esports, us diem que Andrea López participarà al campionat de cross d'Elgoibar al País Basc i al campionat d'Espanya de Burgos, que es farà a Burgos al febrer, com a atleta de la selecció catalana. Ens amplia ara aquesta informació Oriol Leo.
La jove triatleta calellenca Andrea López, del Club Atletisme Calella i del Triactive Lanzarote, s'ha classificat per competir al campionat de cross internacional d'Elgoibar a Euskadi aquest cap de setmana. La noia, de 14 anys, hi participarà amb la selecció catalana d'atletisme, juntament amb 6 noies més de Catalunya. S'hi va classificar guanyant el circuit català de cross, una competició que consta de 6 curses, 4 de les quals eren puntuables. Andrea López va empatar a punts amb l'atleta Betelem. Al capdavant de la classificació, ja ha explicat a Ràdio Calella la seva trajectòria al circuit català de cross.
Consistia en que eren 6 crossos, era un circuit de 6 crossos, i havia de quedar les 6 primeres, i llavors em podia classificar amb la selecció catalana al cross del País Basc. Vaig guanyar aquest circuit i llavors vaig quedar de les 6 primeres. Sí. Em sento molt bé i tinc moltes ganes de participar-hi, ja que m'he esforçat molt per aconseguir-ho i tinc moltes ganes de participar-hi.
Els bons resultats al circuit català de cross també li han permès estar directament classificada per anar al campionat individual d'Espanya, que es fa a Burgos el mes que ve. També hi competirà com a atleta de la selecció catalana d'atletisme. Ho afronta amb bones condicions físiques i amb ganes d'aprendre i gaudir de la cursa, donant el 100% d'ella mateixa.
Com que he pogut guanyar el circuit, doncs em donaven una plaça directa cap a Burgos, al campionat d'Espanya individual. M'ho plantejo per anar-m'ho a passar bé, la veritat, i poder aconseguir, o sigui, donar-ho tot el que pugui. Sí, soc triatleta i, bueno, encara també els crossos per preparar-me cap al triatló i poder, bueno, pues poder anar en millor forma.
El campionat individual d'Espanya es celebrarà a la ciutat castellano-lleonesa el dia 21 de febrer.
Gràcies, Oriol, i abans d'escoltar també la crònica sobre l'embol en aquest cas de Badó i Xartos, diem, també parlant d'handbol, que hi ha hagut un canvi a la banqueta de la Unió Esportiva Handbol Calella. L'actual jugador del Granollers de la Lliga Sobal, Salva Puig, agafa les regnes de l'equip calellenc en substitució de Pep Muñoz. Puig ja coneix la UEC Calella, ja que va ser entrenador dels equips base i director esportiu d'aquesta entitat calellenca. Segons ha pogut saber Ràdio Calella, compaginarà la seva feina de jugador professional amb la d'entrenador a la UEC Calella. Recordem que l'actual entrenador, Pep Muñoz, va incorporar-se a la UEC Calella la temporada passada. En el que portem d'aquest 2016, la UEC Calella ha empatat un partit i n'ha guanyat un altre i són quarts per la cua de la classificació. Ara sí, ens en parla més concretament de la crònica de l'últim partit de la UEC en Salvador Itxart.
Avui ens centrem en l'handbol. La Unió Esportiva Handbol Calella va aconseguir una important victòria a la pista del Cornellà 24-25, que els permet seguir invictes aquest 2016. Els de Pep Muñoz volen seguir aquesta línia de joc i resultats per tal de ser més regulars i sortir de la zona perillosa de la classificació. Aquest proper cap de setmana juguen a casa, diumenge a 3:15, contra l'handbol Sabadell. Aquest partit és una bona oportunitat per seguir pujant llocs a la classificació. Els vallesans, que venen de guanyar a casa contra el Sant Quirze 31-27, ocupa la sisena posició amb 16 punts. Els calellencs són quarts per la cua amb 9. El líder és el Terrassa amb 24 punts, seguit del Sant Boi amb 19 i el Parets amb 18. Per la part baixa trobem un lloc per sota de la UEC, el Cornellà, el Palautordera amb 7 punts i el Cardedeu amb 3.
Gràcies, Badó. Pausa de 30 segons i arriba la previsió del temps amb Joaquim Serra.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
El dia avui comença amb la presència d'alguns núvols que en general seran poc importants. De fet, cap a mig matí, migdia, com a molt, esperem que aquests núvols s'hagin desaparegut pràcticament del tot i només quedaran alguns núvolets prims de cara a la tarda en conjunt amb predomini del sol. La presència de més núvols ha fet que les temperatures mínimes d'aquesta passada nit s'hagin recuperat una mica. Ha continuat fent fred, però un fred tan rigorós com en els últims dies. A més, avui les màximes també seran un pèl més altes respecte a les d'ahir amb alguns valors cap als 14-15 graus. Pel que fa als vents, seran fluixos, al matí variables, a la tarda girant cap a sud-oest i la situació marítima, doncs durant el matí dominada per la mar arrissada, amb petites es de mar de fons poc importants, i aquesta tarda tindrem domini del marejol. Pel que fa a la previsió de cara a demà, tot apunta que continuarem amb bonança i amb domini del sol a tot el Maresme. Poden aparèixer alguns núvols, però en tot cas seran poc importants. Es mantindran els vents fluixos, amb marinades de garbí de cara al migdia i la tarda i amb una situació marítima que continuarà força tranquil·la. Tota la costa maresmenca, amb mar arrissada i àrees de marejol poc importants. La previsió per demà passat indica que hem de continuar amb un temps tranquil, un temps estable i bàsicament assolellat a tota la comarca. Per tant, poques complicacions i temperatures que encara podran pujar una miqueta més, especialment durant les hores centrals del dia, amb valors agradables, suaus, fins i tot de cara a divendres al migdia, amb màximes que tranquil·lament poden arribar cap als 16, puntualment fregar els 17 graus, per tant, amb un ambient força agradable i que contrastarà amb les temperatures mínimes força més baixes. De fet, els pròxims dies aquesta serà una mica la constant meteorològica, el contrast tèrmic important que hi haurà entre la nit força freda i el dia força més suau.
Marxem. A partir d'ara la informació continua, com sempre, als diferents butlletins horaris de Ràdio Calella. El primer, a les 2 de la tarda i a les 8, una nova edició de l'Infovespre a càrrec de Dolors Lieuri. També podeu estar informats a radiocalella.cat i a calellatv.cat i perfils de Facebook i Twitter de Ràdio Calella Televisió. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.